Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els patinets elèctrics podran seguir pujant als autobusos de la TUS, malgrat que l'ATM ha prohibit aquests vehicles de mobilitat personal en el transport públic. L'Ajuntament ha pres la decisió de forma consensuada amb Transports Urbans de Sabadell per no limitar l'accés a aquest servei, tenint en compte, assenyalen, que molts usuaris necessiten el patinet per desplaçar-se des de les parades d'autobús als llocs de treball, per exemple, en polígons industrials. Els propietaris de la discoteca Waka emprendran accions legals per defensar la imatge de l'establiment després del dispositiu policial d'aquest dissabte. En un comunicat, els responsables de les instal·lacions de Sant Quirze han assegurat que hi ha un complot per atacar la reputació del local per poder així tancar-lo. En aquest sentit, reiteren que Waka sempre ha complert amb la normativa vigent. En cultura, 7 sabadellencs són candidats als Premis Enderroc d'aquest any. El més nominat és Roger Pedrós, amb tres candidatures, però també hi ha noms com els de Flashy Ice Cream, Laura Andrés, o els Corrandes Són Corrandes. I en esports, el Sabadell suma un nou reforç en el mercat d'hivern. Es tracta d'Adrián Ortolà, de 29 anys, i procedent del Deinze belga. El club arlequinat treballa per tancar una nova incorporació en les 24 hores que queden de mercat. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem problemes en un punt de la C58, al seu pas per Montcada, on això sí, hi ha 4 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. A Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt, entre Pedralbes i el túnel de la Rovira, en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que s'han atemperat respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara circulen alguns núvols mitjans pel nord del territori. Acabaran de creuar Catalunya al llarg d'aquesta tarda, però en general predomina l'ambient assolellat. Les boires ja s'han acabat de dissipar i, per tant, la temperatura es comença a recuperar amb un petit ascens, sobretot cap al litoral i prelitoral, on superen els 10 graus, arribant als 13 o com a molt 14 graus. De cara a demà començarem la jornada amb predomini del cel serè, de matinada circularan alguns núvols, farà molt de fred de nou durant la nit i fins a primeres hores del matí, tot i que la temperatura començarà a remuntar. I en general es repetiran els bancs de boira cap a l'altiplà central i nord de Ponent, que seran localment persistents fins a primera hora de la tarda. La temperatura màxima demà, la pujada serà més destacable i podran superar els 15 graus a zones, sobretot, del nord-est i de l'extrem sud de Catalunya. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell permetrà que els patinets elèctrics continuïn pujant als busos de la TUS a partir d'aquest dimecres, quan entra en vigor la prohibició a l'Autoritat del Transport Metropolità. La mesura, que s'allargarà durant 6 mesos, s'aplicarà mentre s'estudia la manera com garantir que l'entrada d'aquests i altres vehicles de mobilitat personal sigui completament segura per als usuaris del transport públic. L'ATM va prendre la decisió arran de l'incendi d'un patinet elèctric fa pocs mesos a l'interior d'un vagó dels ferrocarrils de la Generalitat. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, l'Ajuntament ha tingut en compte en la seva decisió el fet que aquesta prohibició podria limitar l'accés i la qualitat del servei que s'ofereix a la ciutadania. A més, segons fonts municipals, de moment no s'han registrat incidències des del punt de vista d'accessibilitat o de capacitat a l'interior dels busos, de manera que l'impacte de la presència de patinets o altres vehicles de mobilitat personal al conjunt de la xarxa és assumible, diuen. De la mateixa manera, des del consistori, s'argumenta que altres municipis de l'entorn i de dimensions similars continuaran permetent l'accés de patinets als busos urbans en base als mateixos paràmetres. L'Ajuntament ha puntualitzat que de la mà de Transports Urbans de Sabadell es farà un seguiment constant de l'evolució de l'ús i l'accés dels patinets als autobusos urbans, de manera que les mesures a adoptar es puguin actualitzar en tot moment. La discoteca Waka de Sant Quirze afirma en un comunicat que hi ha una campanya dirigida a desprestigiar la seva imatge i la seva reputació i provocar un impacte negatiu en l'opinió pública. La direcció de la sala ha publicat un escrit a les xarxes socials arran del dispositiu policial que hi va haver a la macrodiscoteca la matinada de dissabte passat. Durant la inspecció, els Mossos van identificar més de 900 persones, de les quals una desena van ser denunciades per tinença de drogues. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La discoteca Waka denuncia que tot plegat es tracta d'un complot mediàtic per perjudicar el bon nom de la sala de Sant Quirze i forçar el seu tancament de forma, diuen, injustificada i arbitrària. En aquest sentit, asseguren en el mateix comunicat que les actes aixecades pels Mossos d'Esquadra no recullen cap infracció de la normativa vigent i que el dispositiu policial va ser absolutament injustificat, desproporcionat i arbitrari. En l'escrit, la direcció de Waka sosté que és una discoteca segura, que compleix tota la normativa que li resulta d'aplicació i que no hi ha ocorregut ni ocorre res. El cert és, però, que el local de Sant Quirze s'ha vist envoltat de polèmica en diferents ocasions, inicialment per presumptes agressions racistes per part del personal de seguretat, posteriorment per diverses agressions sexuals a dins i fora de les instal·lacions i, en última instància, per la difusió del vídeo d'una menor fent una fel·lació a un jove enmig de la pista de ball de la discoteca. De la mateixa manera, Inspecció de Treball va imposar una multa de 152.000 euros a l'empresa per vulnerar la normativa laboral, ja que tenia personal treballant sense contracte, fins i tot menors.
L'operació Fred s'allargarà fins al 4 de febrer. El govern municipal ha decidit ampliar els recursos per a les persones sense llar arran de les previsions de fred dels pròxims dies. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha fet balanç al Cafè de la Ràdio de les dues setmanes en què el dispositiu ha estat en marxa.
Estem més o menys en el promig que vam explicar la setmana passada, amb d'una trentena de persones ateses a les sortides nocturnes, al voltant d'una trentena de persones que fan ús de l'espai diurn de Càritas, i després, a la nit, sí que a finals de setmana ha pujat. Hem ocupat la totalitat de les 15 places de l'espai de Creu Roja i aleshores alguns usuaris, algunes persones sense sostre, les hem derivat a places que ha posat a disposició l'entitat Ningú Sense Sostre. Diria que al màxim eren, no sé si eren 8, tot i que no han estat totes ocupades.
Cortés també ha celebrat que s'hagi flexibilitat el llindar de fred per activar el dispositiu, que ha passat del 0 als 3 graus. Sobre la necessitat que Sabadell tingui un alberg permanent per acollir les persones sense llar, que s'ha reactivat amb declaracions a favor d'entitats del tercer sector i de la síndica municipal, Cortés manté que és un debat sobre models i el seu ús és apostar per solucions més personalitzades, com el Housing First. El que reconeix el regidor és que el model no ha acabat d'arrencar, ja que per culpa d'un problema administratiu no estan cedint els pisos que hi ha disponibles. I com dèiem, la síndica Eva Bellan ha entrat en aquest debat i ha reiterat la necessitat que Sabadell tingui un espai permanent per acollir les persones que viuen al carrer. El seu argument és que els espais que només ofereixen una o dues nits no són atractius per als sense sostre, ja que no volen abandonar els llocs on viuen per tan poc temps.
El que ja es va demanar en el seu moment des de la taula de sensellarisme, jo com a síndica, i aquests dies les diferents entitats que han passat per la ràdio, que he anat escoltant i he anat seguint, també demanen, no?, que és un espai permanent de pernocta per a aquestes persones, no? I a més un espai permanent que tingui una part de baixa exigència per a aquelles persones que mai podran deixar consums actius o etcètera, no? O que tingués també un espai, no?, per a les persones que tenen animals de companyia que hi poguessin estar, no?
Des del seu punt de vista, el model del Housing First no funciona i considera que són les entitats les que estan fent la feina de les administracions. Cortés discrepa d'aquesta afirmació i recorda que l'Ajuntament destina més de 200.000 euros a polítiques de sensellarisme. I el ple municipal ha aprovat el contracte de gestió a les 11 escoles bressol municipals. Al final repetiran les mateixes empreses que ho feien fins ara i podran prorrogar el servei fins al 31 d'agost del 26. L'empresa Gedi Gestió s'encarregarà de les llars d'infants Joan Montlló, Calvet Estrella, Joaquim Blume, Andreu Castells, Arraona i Campotxaner, mentre que Incop gestionarà la romànica Espronceda, Ramon Buixeda, la Creu Alta i Calllong. Tots els grups municipals han votat a favor de l'adjudicació, menys la Crida per Sabadell, que s'ha abstingut perquè voldrien que la gestió fos pública. Aurora Murillo ha estat la seva portaveu.
Nosaltres preferiríem que l'escola sigués de gestió pública des de l'Ajuntament i el nostre vot serà abstenció. I afegir De totes, encara falta molta feina a fer, vostès encara tenen feina a fer, falten escoles bressol públiques a la ciutat de Sabadell i encara no hem vist res aquest mandat.
Les intervencions de la resta de formacions han estat per assenyalar el sentit de vot. Tot i això, Esquerra ha lamentat que s'hagi canviat el dia que es fan els plens municipals, de l'últim al primer dimarts de mes. Escoltem el portaveu republicà Gabriel Fernández i la resposta del portaveu del PSC, Pol Gibert.
Haver canviat el calendari de sessions ha portat durant tot el mandat a tenir innumerables plens extraordinaris amb temes totalment ordinaris. La primera raó per la qual estem aquí és per poder solucionar algun problema d'agenda d'algú. I això és el que ha portat a que el ple de Sabadell sigui l'únic que comença a començament de mes, el ple ordinari.
Recordar que els plens s'assignen per una majoria del ple d'aquest mateix ple municipal que acorda un horari i un dia, vull dir que no és res extraordinari. Això podrà tornar a passar d'aquí 4 o 5 mesos, que cadascú podrà posicionar-se sobre aquest tema i podrà votar en conseqüència sobre com vol que siguin els plens. Però mentrestant respectem, com sempre, la voluntat de la majoria, que és el que hem de fer un ple municipal.
Aquest ha estat l'únic punt d'un ple extraordinari que ha durat uns escassos 10 minuts. I no deixem l'àmbit de les escoles bressol, perquè la sabadellenca Lídia Lorenzo, mare d'un nadó de 16 mesos amb síndrome de Down, cardiopatia congènita i dany cerebral sense diagnòstic, reclama una escola bressol municipal preparada per donar resposta als infants amb necessitats especials. En declaracions al programa Al Matí, Lorenzo ha lamentat que no té l'opció de deixar el seu fill Kai en una llar d'infants, perquè no n'hi ha cap que compti amb professionals especialitzats ni inclogui les teràpies que necessita.
Té unes necessitats que no te les poden cobrir a qualsevol escola bressol, perquè menja per botó, perquè no s'assusté assegut, per exemple, no? Com un nen de la seva edat. Llavors, són característiques que no te les poden cobrir a una escola bressol ordinària, no? Llavors, ens trobem que aquí a Sabadell no hi ha cap escola bressol d'educació especial de 0 a 3 que es faci càrrec de nens amb aquestes patologies.
Lorenzo assegura que ja ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Marta Ferrés. La resposta ha estat que s'està treballant per obrir una aula per infants d'aquest grup d'edat a l'Escola d'Educació Especial Francesc Bellapar.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Compte enrere per les eleccions municipals del 28 de maig. A 4 mesos per la contesa electoral, totes les forces amb possibilitats d'obtenir representació han triat ja el seu candidat. Respecte dels comicis de fa 4 anys, 6 dels 7 caps de llista són nous, tot i que en alguns casos ocupaven altres llocs de la seva candidatura. L'única que repeteix és Marta Ferrés, qui ha estat proclamada oficialment candidata fa una setmana. Precisament sobre la figura de l'actual alcaldessa socialista s'hi ha referit Antonio Santamaría, periodista especialitzat en política local. Ha assegurat que si Ferrés veu avalada la seva gestió, podria aconseguir una majoria que s'allargui en el temps.
Ara sembla que s'ha consolidat com lideressa, ho veurem d'aquí 4 mesos, i jo crec que ja aspira a ampliar la seva majoria i a consolidar-se, no? Si l'amplia seria una bala a la seva gestió, i aleshores podria ser que visqués un període una mica llarg, també, d'hegemonia socialista sota l'alcaldessa de la Marta Ferrés.
Santamaría considera que Ferrés va doblar els regidors socialistes el 2019 respecte a les últimes eleccions, aprofitant la situació del govern quadripartit de Juli Fernández i Matías Serracant com a alcalde. Penalitzats, diu, pels relleus a l'alcaldia, les divisions i el fet que la ciutat tenia menys vot independentista que l'acció de govern.
Quan el lector aquest no se sent independentista i veuen la Ferrer és un vot útil per parar, diguéssim, per contenir, diguéssim, el procés independentista. I també per una, diria jo, per una certa inoperància del quadripartit, els hi agafa un moment molt complex, políticament parlant, perquè estem, en fi, no, les jornades, no, en fi, van ser el referèndum, les lleis de desconnexió, en fi, no, va ser, no, realment un moment molt intens de la vida política del país, no? I això d'una banda, i després de que, en fi, de que ells tampoc, el quadripartit, hi ha moltes divisions internes, el mateix relleu a l'alcaldia va ser molt polèmic.
El 2015, Esquerra, la Crida, Unitat pel Canvi i Guanyem van fer un executiu local de coalició, impulsats d'una banda pels efectes del cas Mercuri i de l'altra pel moment de pujada del procés català.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'Auditori Local de Badia del Vallès ha passat a dir-se Antonio Díaz el Mago Pop. El canvi s'ha formalitzat en un acte sorpresa per l'artista de la ciutat, on no hi han faltat amics com els cantants Ramon Mirabet i Joan Dausà, l'humorista Carlos Latre o el Mac Lari. L'alcaldessa Eva Menor, amiga d'infantesa de Díaz, ha fet de mestra de cerimònies i ha explicat que és una manera de retornar-li el que els ha donat.
Aquest auditori va veure també créixer l'Antonio com a artista, perquè ell era d'un grup de teatre amateur de la nostra ciutat, i jo crec que és una manera de retornar-li tota la generositat que té amb nosaltres. Les oportunitats de futur que surtin d'aquí, doncs ja no ho sabem, però l'important era fer un homenatge a Antonio. Antonio és el protagonista més enllà que aquest auditori, més enllà que aquesta ciutat.
El Pau Duran ha pogut parlar amb el Mago Pop aquest migdia i escoltem el que han dit.
Amb l'Antonio Díaz, que té la amabilitat d'atendre'ns, moltes gràcies.
Un plaer.
Quantes vegades deus haver actuat en aquest auditori que ha dat el teu nom?
Doncs no ho sé, però centenars, segur, sí. I assajat encara més, perquè hi havia una època en la que estaves un any assajant per fer la funció un dia, no? Llavors et diria que he estat milers de dies aquí.
Això vol dir que a casa teva, en aquest ajuntament, t'han donat suport, també.
I tant que sí. A Badia sempre hi ha hagut molta, molta vida cultural, teatral, musical, hi ha molts grups de música, i és una cosa que m'encanta d'aquesta ciutat, no? Que és una ciutat que estima la cultura.
Quin dia es va convertir allò l'Antonio Díaz amb el Mago Pop?
Doncs jo penso que va ser el primer dia que vaig veure que el que feia interessava, no? El primer dia que vaig sortir de l'escenari pensant, ostres, penso que avui sí que he connectat amb la gent, que la gent s'ha anat feliç a casa, i és el dia que vaig pensar que això ho estimo molt i m'agradaria fer-ho molt.
I sent ja el Mago Pop, quan vas començar a veure de dir, no, és que aquí cabré anant a tot el món si fa falta?
Jo et diria fa 10 anys o així, més o menys. De sobte, quan vaig començar amb Discovery Channel i vaig veure que ens trucaven d'arreu del món per anar amb la màgia, vaig pensar que existia la possibilitat, però mai no t'imagines que aniria tan bé com ha anat, no? Que ha sigut increïble.
De fet, una mica ara ets el capdavanter, és a dir, el Mago Pop està fent coses que no s'havien vist.
Estic molt feliç, sobretot per poder actuar sempre en teatres plens de gent, poder plantejar-me i escollir jo mateix en quina ciutat volem fer el nostre espectacle, i això és un privilegi.
Va ser sorpresa? Va ser allò màgia, també?
Absolutament. Absolutament sorprenent, i l'acte d'inauguració del teatre ha sigut increïble, i una cosa que no oblidaré mai i que estic molt, molt agraït als meus conciutadans, a tothom, als meus amics, a tothom.
Però tu sabies que venien aquí amics, familiars, veïns?
No sabia res. Ha sigut sorpresa total. Jo sabia que venia a inaugurar el teatre, però per mi la meva família no podia venir, els meus amics estaven treballant, o sigui, és una cosa sorprenent el que ha passat.
Escolta, hem vist aquí el Latre, el Dausà, l'Ari, no faltava ningú.
És increïble. Gent que admiro molt, que estimo molt, i que sé que el seu temps val molt perquè estan molt ocupats, i que hagin vingut avui per mi és molt especial.
Quin és el següent pas?
Bé, ara ve un mes molt emocionant, perquè en el proper mes comunicarem moltes coses que ens fan molta il·lusió de l'aventura internacional, i ve un projecte internacional molt, molt ambiciós, el més ambiciós que hem fet mai i que fa molts anys que fa el món de la màgia, i anem amb moltes ganes.
Per quan el Mago Pop farà desaparèixer l'auditori del Mago Pop?
Penso que mai. Ojalà que sigui molts i molts anys aquí.
Moltes gràcies i llarga vida al Mago Pop.
A vosaltres, gràcies de veritat.
La 25a edició dels Premis Enderroc compta amb 7 grups i artistes sabadellencs candidats a ser reconeguts. El més nominat és Roger Pedrós, que opta el premi a millor artista revelació, millor cançó per Digue'm i millor disc de cançó d'autor per La vida és millor. Són declaracions al programa Al Matí.
Bé, al final ha legat, no? Perquè ja et dic, és una indústria que dins de Catalunya no és molt gran, és petita, i som molts els artistes que ens dediquem, doncs tenir un reconeixement així de gran. Al final, per part del públic, que és qui vota,
sí,
doncs és senyal de que la teva música arriba, la teva música funciona i que a la gent li agrada, no? Llavors, feliços i contents de que això sigui així.
D'altra banda, Flashy Ice Cream i Santa Salut competeixen el premi al millor disc de música urbana per After Sun i Discordia, respectivament. Sneaky Flex és integrant dels Flashy.
La música en català sempre s'ha ficat com en un estil que podria ser més com el pop-rock o la música més de festa major alegre, però això no és cert, vull dir, hi ha molta oferta, cada cop n'hi ha més, i la més oferta de qualitat. O sigui que molt content també d'això.
En la categoria de música clàssica competeixen Laura Andrés i Benet Casablanques. Andrés assegura que aquest guardó suposaria un salt endavant en la seva carrera.
La veritat és que seria, doncs, una confirmació més de que estic a la ruta que vaig començar, que semblava una bogeria, no? Que jo, que vinc d'una vida més endreçada, diríem, de ser profe i d'aquestes coses, de treballar de dilluns a divendres, caps de setmana de formació i tal, i de cop i volta sembla que m'hagi fotut un cop al cap. I dic, doncs no, ara soc compositora i toco el piano. I ara em dedico només a això, no? I soc tocadora oficial de piano. I clar, això seria doncs això, una confirmació de cara també al nostre país. Perquè vulguis o no, sembla que no, però uns premis com aquests donen molta visibilitat, sobretot en el que és l'entorn professional.
Corrandes són Corrandes, per la seva banda, són candidats a la categoria de millor disc folk i, per últim, el director cinematogràfic Héctor Romance està nominat pel videoclip de Dones d'aigua de Juli Barrero.
Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol reformarà la llei del només sí és sí per evitar la rebaixa de penes. Així ho ha assegurat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que ha assegurat que no es modificarà el concepte de consentiment. D'altra banda, la defensa de l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, ha presentat un recurs contra la seva ordre d'empresonament per la suposada agressió sexual que va cometre. La defensa proposa diverses mesures alternatives a la presó per convèncer l'Audiència de Barcelona que no existeix el risc de fuga. Entre aquestes hi ha una fiança, la retirada del passaport, la compareixença periòdica al jutjat o la col·locació d'una pulsera telemàtica per controlar els seus moviments.
Esports.
Adrián Ortolà és el segon reforç del mercat d'hivern del Centre d'Esports. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El club ha anunciat oficialment aquest migdia la incorporació del porter de Xàbia.
Sí, té 29 anys i arriba procedent del Deinze belga, amb qui ha rescindit el contracte. Ortolà, que havia estat internacional en categories inferiors de la selecció espanyola, va completar la seva formació al Villarreal abans d'arribar al Barcelona l'estiu del 2013. Al filial blaugrana hi va jugar 4 temporades, amb un petit parèntesi al curs 2016-17, en què va disputar 2 partits a primera divisió com ha cedit a l'Alavés. Després va tenir un paper testimonial amb el Deportivo a segona, va recuperar el protagonisme durant un any i mig a Tenerife i l'hivern del 21 va aterrar a Montilivi. Amb el Girona, jugant únicament 4 partits, va assolir l'ascens a primera, però a l'estiu va fer les maletes a Bèlgica. La seva arribada comportarà probablement la sortida de Víctor Vidal.
El club està treballant, tancar també alguna operació més en les menys de 24 hores que queden perquè es tanqui el mercat, però més enllà del que passi amb Vidal, no s'espera que es produeixin més baixes.
I tot i que a principis de mes es va apuntar des de Tarragona que el fitxatge de Guillem Molina pel Nàstic estava tancat, el cas és que el de Valls ha estat titular en els últims 3 partits amb el Sabadell. A més, ha negat que ho tingués tot fet amb els Grana.
Hi ha hagut moltes coses que han sigut veritat i altres que no. Quan es va dir que el meu fitxatge estava tancat, realment no era així ni de conya. I bueno, jo sempre amb aquests temes intento allar-me una mica perquè al final, si no, te podria acabar afectant, no?, amb el teu rendiment. Aquest tema no és una cosa que porti jo. Òbviament, pues, parlen amb mi, els meus agents i això, però jo estic molt centrat en jugar.
D'altra banda, diferents fonts han apuntat que Sergi Altimira, un cop finalitzi contracte el mes de juny, signarà pel Getafe de primera divisió. En l'aspecte purament esportiu, el Sabadell va empatar ahir a 1 al camp del Cuec a la Orra i es manté fora del descens, però no va poder aprofitar les ensopegades de rivals directes per poder obrir forat amb el perill.
Més centre d'esports, empat també del filial, en el seu cas a 2 contra la Pirinaica Olímpia. L'equip de Marc Nomen va salvar un punt al minut 79 amb la igualada de Miquel Ostrell.
Nomen va tenir la baixa de Vladis Kopotun, convocat amb el primer equip a Calahorra. L'ucraïnès és el màxim golejador del Sabadell B i un dels més encertats de la Lliga. A Ostrell li va tocar suplir-lo i va fer el 2-2 definitiu, com dèiem, en el tram final.
Jo vaig ocupar la seva posició i sí que vaig intentar, bueno, doncs donar exactament el que dona ell, però més el meu estil, o sigui, més portant-ho ja cap a com sóc jo com a jugador. I tot i que Vladis és una peça important en aquest equip, jo crec que hi ha jugadors de molta qualitat en el nostre equip i qualsevol pot estar a l'altura de fer un salt cap al primer equip i de jugar de titular amb el filial.
Tot en una setmana a la qual molts rivals directes del Sabadell B també es van deixar a punts. Els arrequinats tenen a 2 punts de distància a la 5a plaça que dona dret a jugar a la futura Superliga Catalana.
En vol al Notícies Vespre, Dani Fernández i en Terrafeta ja tenen el primer metall en un Mundial. En el partit pel bronze, els hispanos es van imposar 36-39 a una de les anfitriones, Suècia, després de remuntar la segona meitat.
Tot i això, cap dels dos va entrar a la convocatòria en aquest darrer partit, en el cas de Terrafeta, per haver hagut d'abandonar la concentració després de lesionar-se la primera jornada, i en el de Fernández per haver estat un dels descartats del seleccionador Jordi Rivera. De fet, l'extrem també va caure de la llista en el duel de semis en la derrota contra Dinamarca i en el de quarts davant Noruega. En tot cas, l'extrem ha jugat un total de 5 partits, sent escollit com a MVP de l'enfrontament en dues ocasions. En l'aspecte col·lectiu, i tot i el metall aconseguit, Espanya encara tindrà pendent obtenir un bitllet pels pròxims Jocs Olímpics de París. A tot això, Dinamarca s'ha convertit en la primera selecció de la història en guanyar 3 mundials consecutius després de tombar la final França 34-29.
I a aquest cas, els dos sèniors de l'Oar Gràcia continuen una setmana més amb la mateixa dinàmica. Arribaven a la important jornada del cap de setmana amb 10 victòries en els últims 11 compromisos i tots dos van saldar els seus respectius compromisos amb empat davant els rivals directes de la part alta de la Lliga.
Les sensacions d'uns i altres, però, van ser radicalment oposades. El regust més dolç va ser pel femení, que va rescatar un punt gairebé sobre la botzina, empatant a 24 a la pista del Sant Vicenç. L'heroïna verd-i-blanca va ser Maria Mutlló.
Em vaig llançar amb tot, comptant que si saltava una mica i perdia una mica de temps, sonava la botzina. Llavors em vaig tirar amb tot i el més ràpid possible vaig poder tirar. I, bueno, va ser l'emoció que vaig sentir, no, ni me'n recordo, perquè estava com en xoc, no vaig saber reaccionar. Justament és un xut que no acostumo fer mai, sempre tiro a dalt i amb bot encara menys, vull dir, va ser tot com molta sort.
Important punt, doncs, perquè permet a les de Carol Carmona mantenir-se dins dels llocs de fases d'ascens amb 4 punts de marge respecte al Sant Vicenç i 5 sobre el Mataró, l'equip que visitarà dissabte el carrer Bocaccio. Per contra, el masculí, que va arribar a guanyar de 6, va veure com la Salle Moncada empatava 28 a 30 segons del final i el marcador ja no es va veure més. El tècnic Pere Iats destaca l'actuació del porter rival.
El Guillem ha fet un partidàs perquè ens han tret 4 de 5 penals, ens ha tret, diria, un número fals en contraatacs, però més de 4-5 contraatacs, per tant, que són situacions de 1-0 o per porter, i aquí és on s'ha marcat una miqueta la diferència, perquè el Pau també para, el nostre porter, però no al nivell del Guillem en aquest sentit, i penso que això és un tema que dona com ansietat al grup i fa que després et condicioni a nivell d'atac. I penso que el handicap més gran ha sigut el seu porter.
L'Oar, aprofitant que el partit del Sant Cugat va quedar ajornat, s'ha col·locat segon a Primera Nacional abans de rebre el líder Granollers B.
La 8a edició del Meeting Internacional de Catalunya ha deixat un total de 6 rècords de la competició a la pista coberta. Amb pràcticament tots els seients ocupats i un cartell de primer nivell, Sabadell es va convertir dissabte novament en l'epicentre de l'atletisme català indoor per un dia.
Tot i la presència de figures internacionals, els focus se'ls van endur dos nacionals. La barcelonina Jael Bestué va fer el rècord de Catalunya i mínima per l'europeu a les semis dels 60 llisos, mentre que Mariano García, vigent campió del món en pista coberta, va guanyar sobre la mateixa línia als 800, la prova que més expectació havia generat.
Muy bien, era la primera carrera, siempre tenemos un poco de miedo de cómo estábamos y tal, pero estaba entrenando muy bien y lo único pues que he corrido muy mal, siendo sincero, porque iba por todo el rato calle 2, pero hemos tenido mucha fuerza para ganar, hacernos con la victoria y esperemos seguir en esta racha esta temporada y a ver lo que nos depara.
Pel que fa als atletes estrangers, la italiana Iapicino no va tenir oposició en el salt de llargada, com tampoc el cubà Iribarne, als 60 tanques, mentre que els polonesos Haratic i Lisek van passar de puntetes al pes i a la perxa, respectivament. En clau local, cal destacar el retorn de Sergio Ruiz, plusmarquista espanyol dels 200 fa una dècada, a les semifinals dels 60 llisos.
Caral Castellet ha hagut de conformar-se amb la 6a plaça dels X Games d'Aspen. La surfista de neu sabadellenca va passar mitja setmana malalta i no va poder afrontar la cita en la seva millor forma.
La rider local no va repetir l'or i les dues plates que havia guanyat a les 4 edicions anteriors. Malgrat tot, Castellet no creu que la malaltia hagi influït.
Me he despertado un poco mejor, pero sí que he pasado 3 días bastante enferma, aunque para mí no creo que haya ningún tipo de excusa. Por eso me he encontrado bien y con fuerza y los X Games es una de las mejores competiciones que hay en el mundo. Entonces he venido con todas las fuerzas para hacer mi mejor riding y creo que esta noche pues he hecho lo mejor que he podido.
Declaracions de la sabadellenca Avalanche Sport, un mitjà xilè. La guanyadora de la prova, per cert, va ser la sud-coreana Gaon Choi.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 30 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.